Benvinguts a Ràdio Falset i obrim la nova temporada amb un espai que de moment es dirà maneres de veure les coses perquè les meves companyes estan preparant posteriorment pel mes d'octubre un nou programa. Avui us presentaré la conferència o la xerrada que vaig fer a la Universitat Rovira Virgili a la població del Baix Penedès. I serà la teoria pràctica de la música. Aquesta xerrada va ser feta a les dependències de Coma-ruga de la Universitat Rovira Virgili junt amb el prestigiós historiador Xavi Ferrer Trill. Teoria i pràctica de la música. El jovent, en l'edat que en diem xiquet o xiqueta, se'ls hi obre l'aixeta de l'espontaneïtat musical, el seu aire, perquè tenen interiorment la pròpia mina d'inspiració. En l'estètica i la psicologia, l'investigador americà Leonard Meyer diu la seva i profunditza amb la reacció emotiva del que escolta la música i el que ell creu que significa. Enrico Fonini i d'altres ens parlen de l'estètica musical i llegides les teories, fent la lectura, cada un de nosaltres ens podríem preguntar: la música és medicina? Depèn del mestre o la mestra de solfeig. I ens diran que el pedagog de classes de música és mestre més que metge que ensenya. I li és un repte fer cura dels defectes. També el mestre és psicòleg que dona receptes per a alumnes en el solfeig. Depèn de la forma d'ensenyament. La música, la dèria de l'instint musical, diuen que també es porta dins. També hi ha la sordera musical, allò que diuen, té les orelles de fusta, extensiu als alumnes, però i que de vegades als mestres els hi costa de gestionar. Per tant, s'ha de cultivar pels professors. Però tenim cura que no modelem o modelin a caprici i desfem aquell pòsit interior que és un tresor dels alumnes. Les classes col·lectives és un repte amb l'ensenyament individual. Quan es vol ensenyar un sistema sobre la música, per molts avenços que es donin, en part s'imposa unes regles en l'ensenyament de la música. Experiències que han sigut llegides per mi. Hi havia una escola i el professor de música i els alumnes, a fora de la classe, tenien la sort de poder gaudir d'un pati amb gespa natural, flors, arbres de diverses classes. En aquell espai corrien les idees més que lliures. El professor feia descalçar de sabates a nens i nenes i convidava a treure's també els mitjons per tal de donar llibertat de moviment als alumnes, copsar les sensacions amb els peus nus damunt la gespa. I tots els calços dansaven mentre sonava una composició de Ludwig van Beethoven. Ara qui sap si ha canviat la cosa. Els nens que us deia, al pati amb un disc de Beethoven, dansaven cada un el seu aire. El professor no deia res. S'ho mirava. Alguns alumnes feien mitja rialla i altres cada un anava a la seva bola. Fa molts anys, els joves de quan jo anava a l'escola, la música clàssica ens avorria. Fins que no vaig superar els 30 anys, aquesta mena de música no m'omplia. Hi havia una edat per cada estil de música? Avui a casa, els alumnes i alumnes, nois i noies, escolten unes músiques i a l'escola unes altres. Escoltar vol dir posar atenció, és educar els alumnes, modelar la seva actitud. Teoria pràctica de la música, en part, és un dictat. És dictatorial el solfeig? Un equip de la Rosa Sensat, amb l'escola, no fa gaires anys, debatia sobre l'educació en la música. Sempre podem dir que no està dit tot en la música. I per finalitzar us explicaré la picaresca d'una noia que volia tocar el piano perquè una amiga el tenia. Ai, pare, m'agradaria un piano. La Cesca va a solfeig i els pares li van comprar un. Bé, va per professional o és que és un caprici? Bé, són maneres de veure les coses. Gràcies i fins a sempre. Amb aquest espècie de títol de maneres de veure les coses, que en aquesta emissora fa molts anys l'havia dit moltes vegades, se m'ha acut unes idees que havia tingut aquests dies, que són tan respectables, suposo, com moltes. Vaig fer una poesia pensant en la situació actual i creure o aportar una de les idees de moltes que n'hi ha, i comença així. Amb l'època de Franco, la mare que el va parir. Era jo de viatge a França i et diré, per no ferir-te, per tal d'alegrar-te el cor, que era abans de la mort del Paco. Escoltava jo Suspiros d'Espanya a la ciutat de Béziers i jo sé que a tu no t'estranya que em pogués emocionar. En aquest juliol, el mateix dia, vaig escoltar una sardana i una rotllana dansar. Tot m'omplia cor i ment, doncs gaudia en tot moment d'un sentiment d'aquests dies. Ara em dius que és un altre temps i em preguntes amb rialla si sóc català o espanyol. I jo, per no fotre un bunyol, per tal de fer-me valer, et diré que sóc persona, que em fas triar pel teu plaer i t'han ficat tan dins la pàtria que per arreu només veus enemics, perquè és el plat de cada dia i t'has apuntat els crits que us apunten els poders. Et penses que és a tocar de dits la dichosa independència? M'has dit que quan tingueu o tinguem el nou estat, jo seré un ciutadà ben acollit i em preguntes el meu vot com si fos un mal parit. I això sí que ara em cou. Pregunta-li al Josep Maria Pou el que pensa d'aquest tema. Vols que ompli la filera del diumenge 27? I tot en fresquet de primera, fent camí a toc de xiulet, tot el dia amb l'estelada, i alguns, per no fer la contrària, fent de còmplices com sempre. No tot és net, com ja veus. Pan i circo, com abans. El que passa és que les veus sonen amb gralla i seguici, que ens duran al precipici. Doncs avui tot és folklore i els elements de festa s'han tornat com una gesta que enamora el personal. Bé, amics oients, espero que hagi estat del vostre grat. Ha sigut una actuació en solitari, pendent de que les companyes em recolzin el mes d'octubre, perquè hi havia molta feina, i hi ha institut, universitat, hi ha molta feina, i estan preparant un programa. I mentrestant, doncs, he sortit jo a donar la cara amb l'aspecte aquest de maneres de veure les coses, i fins al proper programa. Gràcies.